Els agents espanyols no es van fiar prou de l'imant de Ripoll com per convertir-lo en el seu confident, però tampoc en van desconfiar tant com per considerar-lo perillós, com es va mostrar després. Això és el que es desprèn dels documents del Centre Nacional d'Intel·ligència que s'han desclassificat.
Catalunya nit.
Sobran són Airbnbs i falten viviendes.
Els propietaris que lloguin les vivendes segons els preus que fixa l'índex de referència no hauran de pagar aquests ingressos a Hisenda. Pedro Sánchez creu que així guanyarà interès el lloguer per a vivenda habitual per davant del turístic. A l'esquerra del PSOE creuen que és un error premiar aquells que simplement compleixen les normes i que calen mesures més dràstiques. I a la dreta del PSOE, que intentar intervenir en el mercat és contraproduent i els preus acaben pujant. Per anunciar la gamma de colors de la marca de roba va fotografiar persones de races diferents, però Olivierio Toscani també va idear campanyes més polèmiques als anys 80 i 90, com la d'una família plorant un malalt terminal de sida i la inscripció United Colors of Benetton.
Fer sortir la mort de la publicitat ha estat un xoc, perquè la mort és com si no existís. Bé, de fet, la mort no existeix a la publicitat. Crec que la provocació és un acte de generositat perquè permet a l'altre veure les coses d'una manera alternativa.
Toscani ha mort als 82 anys. En parlarem amb un publicista coetani seu, Lluís Bassat. I avui, que és el Dia Mundial de la Depressió, explicarem que s'ha triplicat el consum d'antidepressius entre els joves de menys de 15 anys en 3 anys, segons les dades del Departament de Salut. I a partir de les 11 no us perdeu l'entrevista amb Patricia Gualinga, la líder del poble indígena quichua de Sarayaku. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
El PSOE ha presentat un paquet de 12 mesures per abordar la crisi de l'habitatge. L'objectiu és garantir lloguers assequibles i combatre l'especulació. Per això comencem avui a Madrid. Cristian Roldán, si entren en el detall, si entrem en el detall, què inclou aquest paquet?
Són mesures molt variades. Per d'una banda, ampliar i blindar el parc d'habitatge públic i d'una altra, promoure preus de lloguer assequibles i combatre l'especulació. Per exemple, els socialistes proposen bonificar la totalitat de l'IRPF corresponent sempre que el preu del lloguer es fixi seguint l'índex de referència. Pedro Sánchez també vol que els habitatges turístics siguin considerats com un negoci i a les zones amb més saturació turística hagin de pagar l'IVA.
Lo que sobran són Airbnbs y faltan viviendas. Y por tanto, el deber de las administraciones públicas, del Gobierno de España en primera persona, es priorizar el uso residencial de los pisos y evitar que el uso turístico y especulativo siga expandiéndose de una forma absolutamente descontrolada.
Per atacar l'especulació, es limitarà la compra d'habitatge a extracomunitaris que no resideixin a l'Estat i se'ls duplicarà el gravamen fiscal quan comprin un immoble. Pel que fa a incrementar el parc d'habitatge públic, l'Estat també adquirirà més de 30.000 pisos en els pròxims anys i prop de 2 milions de metres quadrats de sòl residencial per construir i habitatge social.
Doncs aquestes mesures presentades pel PSOE ja han despertat les primeres reaccions, algunes en contra, fins i tot sumar. Socis de govern dels socialistes les han criticat.
Asseguren que les actuacions arriben tard i fan curt. El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, demana accions més valentes i contundents.
Nosotros no creemos que tengan que darse bonificaciones a quien alquila bajo los precios de referencia. Lo que tenemos que hacer es penalizar fiscalmente a quien no lo hace y a quien especula.
Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, Orellana i Òscar Matuté de Bildu també s'han pronunciat en la mateixa línia. A través de la xarxa X, Rufián demana més mesures contra l'especulació i Matuté proposa prohibir la compra de pisos estrangers que no resideixen a l'Estat. A l'altra banda de l'espectre polític, des del Partit Popular defensen que l'intervencionisme dels socialistes és contraproduent. Ho explica el portaveu del PP, Borja Semper.
És que manosear el mercado, más políticas intervencionistas, lo que generan es precios más caros y menos oferta. Es decir, las fórmulas de Pedro Sánchez sobre la vivienda se ha acreditado que no solo son ineficaces, sino que son perjudiciales.
Els populars han reiterat que la millor solució seria una rebaixa d'impostos a la compravenda d'habitatges.
Gràcies, Cristian. Doncs també el sindicat de llogateres ha criticat les propostes de Pedro Sánchez per resoldre la crisi de l'habitatge. Considera que el govern espanyol no respon a les seves reivindicacions perquè no parla de baixar preus ni de fer contractes indefinits o, per exemple, de prohibir l'especulació amb l'habitatge. El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, ha dit al Catalunya a migdia que la reforma beneficia els propietaris.
És absurd, és una política de dretes, que davant d'unes manifestacions massives que demanaven la rebaixa al 50% del lloguer, la resposta sigui perdonar impostos, és a dir, assegurar el benefici dels rendistes a través de diners públics, és increïble.
Doncs podem afegir ara la veu de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, podem parlar amb el seu gerent, que és Òscar Gorgas. Òscar, bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, comencem, per exemple, per aquest anunci que es bonificarà el 100% de l'IRPF als propietaris que lloguin per sota de l'índex de referència. Creu que això pot animar l'oferta?
És difícil concretar, perquè és una mesura que depèn molt del tipus d'IRPF que tingui el propietari. Amb un propietari amb un IRPF molt baix, perquè té ingressos relativament baixos, doncs tindrà menys efecte que amb un propietari que tingui un IRPF més alt, perquè té més ingressos. Llavors, en funció del tipus marginal, per entendre'ns, de l'IRPF de cada propietari, tindrà uns efectes o uns altres. De totes maneres, hem de tenir en compte que pels estudis que hem fet nosaltres a la Càmera, hi ha una diferència molt important entre el preu de referència del Ministeri i el preu de mercat. Per tant, no sé si aquesta bonificació fiscal pot compensar els propietaris a baixar el lloguer en la mesura que l'haurien de baixar per tal d'aplicar aquest índex. Aquest índex, tal com nosaltres hem estudiat, està desfasat, està fet en de l'any 21-22 i, per tant, està fora dels preus de mercat. Per tant, és difícil que els pugui compensar.
No sé si ho mirem al revés, augmentar la pressió fiscal sobre els pisos de lloguer de temporada i sobre els compradors no comunitaris, els no residents, si això pot tenir un efecte positiu sobre l'oferta.
Bé, amb els pisos de temporada, això, si es penalitzen fiscalment, doncs lògicament això farà que a l'hora de plantejar-se si fer el lloguer tradicional o el lloguer de temporada, els propietaris s'ho plantegin. No? El problema és que el que necessitem en aquests moments és incrementar l'oferta d'habitatge i les mesures que estem veient que proposa en aquests moments el govern no...
Em sembla que...
Sí, ara... A curt termini l'habitatge, sí.
Sí, no, és que l'estàvem perdent, però ara l'hem recuperat i ja el sentim bé. Per tant, de moment, pel que ens diu, les mesures que ha anunciat avui el Partit Socialista i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no els acaben de convèncer.
No, perquè en principi, per exemple, tot el que té a veure amb l'empresa pública d'habitatge, què està fent? Està canviant habitatges de lloc, els tenia en una societat i ara els posa en una altra. Però això no és crear nova oferta d'habitatge. Senzillament els que tenien en una empresa els posem en una altra, però no
estem...
de localització. Sí, que em perden?
Sí, perdem la comunicació, però vaja, crec que ha quedat clar la postura de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, que creuen, així ens ho deia l'Òscar Gorgas, que les mesures que ha anunciat avui Pedro Sánchez no resoldran el problema de l'habitatge i no contribuiran a baixar preus. I el govern vol accelerar els terminis pel traspàs de Rodalies i demà mateix aprovarà en Consell Executiu el procediment per assumir la gestió de l'R1, la línia del Maresme, segons ha pogut confirmar Catalunya Ràdio. Martí Ferrero, bona nit.
Hola, bona nit.
El govern respon així a les pressions d'Esquerra Republicana.
Sí, l'executiu de Salvador Illa comença demà el procés de desplegament d'aquest compromís d'investidura tancat amb els republicans i donarà llum verda al procediment tècnic que se seguirà perquè la Generalitat gestioni directament l'R1, la primera línia que serà transferida per l'Estat. A partir d'aquí encara quedaran pendents noves concrecions, com ara sota quina fórmula es constituirà l'empresa mixta que gestionarà les Rodalies un cop traspassades a Catalunya. Amb l'acord de demà, el govern de Salvador Illa intenta reconduir Esquerra a la taula de la negociació dels pressupostos per aquest 2025, just quan aquest cap de setmana els d'Oriol Junqueras anunciaven que es descarten per pactar els comptes d'aquest any amb l'argument que cap pressupost que no contingui el finançament singular per Catalunya seria prou bo per poder-lo aprovar. Per tant, segon objectiu també immediat per part del govern, satisfer el tema estrella dels compromisos amb els republicans i començar a caminar amb pas ferm cap a la reforma del sistema de finançament. Per això, aquest dimecres, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, es reunirà a Madrid amb el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, per posar data a les pròximes reunions de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat i la Mixta d'Afers Econòmics.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
El Centre Nacional d'Intel·ligència va descartar que l'imam de Ripoll fos un risc per la seguretat, tot i saber que era poc fiable i manipulador. La documentació sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils, que fins avui era secreta, demostra que els serveis d'intel·ligència espanyols es van reunir amb l'imam diversos cops, 3 anys abans dels atemptats, però el van acabar rebutjant com a col·laborador. Això ens porta cap a Madrid. Paula Brujats, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Com és que van descartar fitxar-lo, finalment?
Si era confident o no, s'ha debatut molt, i avui els documents que han deixat de ser secrets tanquen aquest debat. El CNI va sondejar Esati per ser confident, però ho van descartar perquè era poc fiable i tendia a enganyar, és el que demostren aquests documents. Quan van contactar amb ell? Ho van fer la primavera del 2014. Esati estava a la presó a Castelló per una condemna per narcotràfic i els agents el visiten i s'hi entrevisten fins a 3 cops. Diuen que tenia interès policial perquè tenia contactes amb altres detinguts per jihadisme i volien que els ajudés, però d'aquestes entrevistes que ara hem conegut, doncs se'n conclouen 2 coses. Que l'imam, 1, no estava radicalitzat, i 2, que era una persona molt resolutiva i intel·ligent, però que era poc sincer, i per això doncs no el fitxen com a confident.
Després, al cap del temps, surt de la presó Esati i se li perd la pista.
Sí, els documents demostren que el 2015 Esati queda en llibertat, que el CNI li fa un seguiment durant 7 mesos, que després descarten que sigui una amenaça o que estigui radicalitzat, i aquí és quan li perden la pista. 2 mesos després, l'imam es trasllada a viure a Ripoll, i 3 anys després, doncs, serà el cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils. El que no aclareix Manel al CNI és perquè van deixar de seguir Esati si era una persona, com ells mateixos diuen, tan poc fiable.
Sí, aquesta és una de les preguntes que segurament portarà cua. De fet, Junts per Catalunya, que va ser qui va demanar la desclassificació de tot això, ara ja diu que cal saber-ne més.
Sí, diuen que els documents que hem conegut avui generen encara més dubtes sobre el paper dels serveis secrets espanyols i que cal seguir investigant per aclarir si va haver negligència o connivència policial amb els atemptats que van provocar, recordareu, 17 morts i 300 ferits. Carles Puigdemont ho ha criticat avui a les xarxes socials i després hi ha posat veu la portaveu de Junts, Míriam Nogueras.
El CNI, de fet, coneixia perfectament aquest personatge, això també es conclou d'aquesta desclassificació, un personatge, un terrorista, que a més tenia un expedient obert d'expulsió, i a canvi d'informació la policia espanyola atura aquesta expulsió i per tant posen en risc la seguretat de tots.
Ara, tots aquests documents desclassificats s'han enviat a la Comissió d'Investigació del Congrés i els grups hauran de decidir quins són els propers passos. Fins ara, recordareu, han declarat l'exdirector del CNI i també l'excomissari Villarejo. Tots dos van negar que hi hagués cap pla de l'Estat per permetre un atemptat a Catalunya poques setmanes de l'1 d'octubre, però sí que van insinuar que podria haver fallat la prevenció o dels Mossos o de la Guàrdia Civil o del mateix CNI.
Molt bé, doncs avui hem sabut més coses sobre Esati, que recordem que va morir a Alcanar amb aquest aquelles explosions. Moltíssimes gràcies des de Madrid, Paula Brujats.
Exacte, bona nit, bona adéu. Nit.
Un quart d'11 de la nit, Òmnium Cultural i l'ANC exigeixen que es depurin responsabilitats en el cas dels 4 agents de la policia espanyola infiltrats en moviments independentistes. Ho van poder veure ahir al programa 30 Minuts de TV3. L'entitat en defensa dels drets humans Irídia ja ha anunciat que portarà un d'aquests casos al Tribunal Constitucional. Aida Clemente.
Creuen que s'han traspassat tots els límits i que s'han vulnerat drets fonamentals com el de la intimitat. Asseguren que la infiltració d'agents d'intel·ligència que actuen sense cap ordre judicial és absolutament il·legal. De fet, ja van presentar una querella el 2023 per la infiltració d'un d'aquests agents al barri de Sant Andreu de Barcelona, però el jutge no la va admetre a tràmit. Ara portaran el cas al Constitucional. Mireia Salazar és advocada d'Irídia.
En aquest cas no s'han practicat les mínimes diligències d'investigació que, com exigeix el Tribunal Constitucional, s'han de dur a terme per investigar de manera efectiva casos de tortura, maltractaments i altres tactes inhumans i degradants.
Al reportatge del 30 Minuts, un altre agent que mantenia una relació amb un CDR i treballador d'Òmnium Cultural li admetia per telèfon que era una policia infiltrada. Aquest era el moment.
Tu te'n recordes aquell dia que em vas dir si t'ho perdonaria tot?
Sí.
Xavorri, saps que no et perdonaria jo mai de la vida?
El que?
Que et diguessis Maria Isern Torres. No t'ho perdonaria mai.
Ja. Yeah.
Pues et dius així. T'hem pillat.
El president d'Òmnium, Xavier Antic, creu que aquesta infiltració suposa un delicte flagrant de revelació de secrets.
Arribarem fins al final, fins a aconseguir una condemna, o bé dels tribunals espanyols, amb els que no hi tenim cap mena de confiança, o als tribunals internacionals, on sabem que aquesta causa ha de provocar un autèntic escàndol.
El Ministeri de l'Interior ja va justificar aquesta pràctica en un informe del 2022 en el context del procés. Avui s'ha limitat a reiterar que la policia garanteix, diu, els drets dels ciutadans i respecte a l'ordenament jurídic.
Doncs parlem d'un altre tribunal del Suprem que crida a declarar el fiscal general de l'Estat com a imputat en el cas de la filtració de correus de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. El jutge veu indicis que Álvaro García Ortiz hauria dirigit la divulgació d'aquests missatges i fixa la declaració per al proper 29 de gener. En què es basa, Aida, el jutge per imputar García Ortiz?
El jutge Hurtado pren com a referència la investigació de la Guàrdia Civil. Diu que els seus informes apuntalen la participació de García Ortiz en els fets i creu que hi va tenir un paper rellevant. De fet, l'assenyala com la persona que va dirigir la filtració i apunta que ho va fer aprofitant-se de la seva superioritat jeràrquica. Hurtado parla obertament d'una dinàmica delictiva en què haurien participat altres fiscals que estaven a la seva disposició. Es tracta de la mà dreta de García Ortiz i de la fiscal provincial de Madrid, que també han estat imputats. Apunta que tots tres s'haurien coordinat per difondre informació reservada i confidencial i és per això, diu, que hi ha un possible delicte de revelació de secrets.
I el jutge que no assenyala només el fiscal, sinó que esquitxa també a la Moncloa.
Sí, diu que els correus filtrats van sortir de la fiscalia en direcció a la Moncloa perquè aquesta els fes circular pels mitjans de comunicació amb finalitats polítiques. El portaveu del PP, Borja Sémper, assenyala directament Pedro Sánchez.
Este auto que hemos tenido oportunidad de conocer hoy es de un escándalo inédito en la política española. Según este auto, el gobierno estaba en el ajo. El presidente del gobierno probablemente estuviera en el ajo. Y también les voy a decir una cosa. Todo se terminará por saber.
El govern espanyol defensa que García Ortiz es va limitar a desmentir les informacions falses difoses pel cap de gabinet d'Ayuso, que asseguraven que el fiscal va oferir un pacte a la parella de la presidenta madrilenya. Els correus, però, demostren que va ser el nòvio d'Ayuso, González Amador, qui es va oferir a admetre dos delictes fiscals a canvi de no entrar a la presó.
Moltes gràcies, Aida.
Catalunya nit.
Gairebé les 10 i 20 minuts, alerta per les condicions meteorològiques a Los Angeles a les pròximes hores. Els focs que assetgen la ciutat continuen cremant en diferents fronts. La xifra de víctimes mortals arriba ja a 24. Hi ha més de 15.000 hectàrees cremades i 10.000 habitatges calcinats. Les causes dels incendis es continuen investigant i allà hi tenim, a Los Angeles, a Francesc Garriga. Bona nit, Francesc.
Hola, bona nit.
Les mirades que es fixen ara en els mapes del temps i en el vent.
Sí, el cel de Los Angeles avui és blau i si ets prou lluny de la zona que crema no hi ha rastre de fum o de la cendra que queia els altres dies. Però tot això pot canviar en les properes hores si es confirmen els pronòstics del retorn de les fortes ratxes de vent. Un dels responsables dels bombers, Anthony Marrone, llançava aquesta advertència.
Severe fire weather conditions.
Les condicions meteorològiques severes pels incendis continuaran fins dimecres. Assegureu-vos que els cossos de bombers i tots els cossos de seguretat de la zona estan preparats. Els vents previstos combinats amb baixes humitats mantenen l'amenaça d'incendi a tot el comtat de Los Angeles en situació crítica.
Ara mateix queden dos grans incendis als dos costats de la ciutat. Si el vent els fa reprendre amb la violència que va fer l'inici, el perill podria multiplicar-se. Per ara hi ha confirmades 24 morts i el número d'evacuats ha disminuït durant el cap de setmana perquè s'han contingut els focs, però el vent pot arribar a descontrolar la situació i, per tant, tornar a fer augmentar aquesta xifra. Mentrestant, avui hem sabut que la cerimònia dels Oscars manté la seva celebració. Es va especular amb un canvi de data, però no. El 2 de març, a Los Angeles, a Hollywood, com estava previst, es repartiran els premis. Sí que s'ha canviat el dia per conèixer les pel·lícules nominades. Passa d'aquest dijous, havia de ser aquest dijous, al següent 23 de gener.
Doncs segur que la gala del 2 de març, vaja, m'imagino que hi haurà moltes referències a aquests incendis. Deies ara que el nombre d'evacuats havia disminuït, eren més de 150.000 aquests últims dies, no sé com està la xifra. Suposo que es reparteixen entre hotels, refugis, cases d'amics, i sabem que també la ciutat es mobilitza per acollir fins i tot els animals de companyia.
Sí, perquè molta gent ha abandonat casa seva, resulta que allà on se n'han anat de forma temporal, potser no hi poden tenir els animals, no hi poden tenir les seves mascotes, o perquè no hi ha espai, o perquè l'hotel no els deixa. Així que diverses organitzacions i fundacions s'han posat en marxa. És el cas, per exemple, de la Pasadena Humane Society. És una protectora d'animals privada, una fundació privada, que és als peus d'una de les zones cremades amb més virulència, a Pasadena, que, a més, resulta que és un barri, generalment, de pocs recursos. Allà es reben donacions de veïns per comprar menjar, per comprar joguines, per comprar caixes, però també per allotjar els animals. La Diana Morán és portaveu del centre que acull principalment gossos, però no només.
500 animales aquí en el refugio. Nosotros cuidamos los animales, están aquí, es gratis, le damos de comer si están heridos o enfermos, también le damos cualquier tratamiento que necesitan. Ahorita tenemos como 6 pollos, tenemos gatos, muchos guinea pigs, conejitos también y también como pájaros también.
I una tortuga gegant, també vaig poder veure quan vaig visitar aquest centre. A més, el centre té voluntaris que poden accedir a les zones devastades, a la recerca d'animals de companyia, oblidats o ferits, els recullen, els curen, els cuiden i miren de retrobar-los amb les seves famílies.
Molt bé, Francesc, doncs anirem seguint què és el que passa les pròximes hores, especialment pendents d'aquest canvi de temps amb aquest vent més intens que s'anuncia. Una abraçada molt forta, bona nit.
Bona nit.
El president dels Estats Units, Joe Biden, dona per fet que Israel i la milícia de Hamas estan molt a prop de signar una treva a Gaza. Sergi Molero.
Es tractaria d'una suspensió provisional dels atacs per part d'Israel durant 42 dies. En aquest temps, Hamas tornaria 33 hostatges i presoners de guerra, tant vius com morts. A canvi, Israel deixaria en llibertat una xifra encara no determinada de presoners palestins. L'acord final depèn d'una discussió encara molt espinosa, ja que Israel pretén establir franges ocupades de seguretat.
Mentrestant, però, la utilització d'una ambulància palestina per part de l'exèrcit israelià per introduir soldats dins d'un camp de refugiats de Cisjordània ha despertat indignació. Israel es defensa dient que en aquestes operacions busca detenir combatents, tot i que en aquesta ocasió va matar 2 civils palestins. Nablus, Jordi Brascó.
La càmera de seguretat no enganya. Pel carrer principal del camp de refugiats de Balata, a Nablus, circula una ambulància amb matrícula palestina. Al fons del carrer, des d'una furgoneta, soldats israelians disfressats de locals comencen a disparar. El seu objectiu són combatents armats que aconsegueixen escapar. Una dona de 80 anys queda ferida. Des de l'ambulància salten més soldats. Nous trets rematen la dona. Una escena que el Mohammed encara no s'acaba de creure.
Van obrir la porta de l'ambulància i van començar a disparar contra la gent sense distinció. Es veu al vídeo. No els importava si era contra una dona o un home gran. Em vaig quedar en xoc pensant, som en una pel·lícula o què?
El tiroteig va acabar amb la vida d'un altre home. El Kusai, de 25 anys, va ser abatut per un franctirador quan mirava per la finestra què passava al carrer. El Hussein, també de 25 anys, va tenir més sort. Va sobreviure, tot i l'assalt dels soldats, a la botiga on es va refugiar.
Van entrar a la botiga armats, cridant-me, «Terrorista, on tens la pistola?». Jo vaig alçar les mans i em van disparar a prop del cap. Quan me'l vaig protegir, em van disparar dos trets a l'estómac.
Israel continua entrant en camps com aquest de manera sistemàtica per, segons asseguren, detenir combatents, una condició que no complien cap de les dues víctimes mortals. Segons els acords d'Oslo, l'exèrcit israelià té prohibit entrar en aquestes àrees controlades per l'autoritat palestina. Tot això, és clar, sobre el paper.
Parlem d'ara d'un altre conflicte. El Kremlin acusa Ucraïna de terrorisme energètic per atacar el gasoducte Turk Stream, que és l'única via d'entrada ara mateix del gas rus a Europa. El govern rus assegura que ha abatut 9 drons abans que impactessin contra la infraestructura i només hi ha hagut danys lleus. Les accions contra el sistema elèctric són habituals en aquesta guerra, sobretot per part de l'exèrcit rus. El Turk Stream, que passa per sota del Mar Negre, permet enviar gas rus cap al sud i al sud-est d'Europa. Albert Manyà.
El tancament des de l'1 de gener de la canonada que passa per Ucraïna i va cap a Eslovàquia ha accentuat els problemes energètics d'aquesta zona. El primer ministre eslovac, el prorrus Robert Fico, ha pressionat el president Zelensky perquè faci marxa enrere. En una carta per instar-lo a negociar, deixa entreveure un xantatge.
La vostra decisió d'aturar el trànsit de gas a través d'Ucraïna cap a Eslovàquia i altres destinataris està causant un dany important a Ucraïna mateix, a Eslovàquia i en particular a la Unió Europea. Això provoca una varietat de reaccions que no afavoreix ni les relacions bilaterals ni les multilaterals.
Zelensky li ha dit que el rebrà divendres a Kiev.
I es parla també molt de negociacions de pau, però sobre el terreny no sembla que Ucraïna estigui en posició de força per encarar-les.
Sí, el diagnòstic l'ha fet el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, que també ha advertit que la pau no serà duradora si l'acord final satisfà Rússia i la Xina, i això portarà a la inestabilitat global. En una compareixença al Parlament Europeu, Rutte ha demanat als 27 més despesa militar.
De mitjana, els països europeus fàcilment gasten fins a una quarta part dels ingressos estatals en pensions, salut i sistemes de seguretat social. I necessitem només una fracció petita d'aquests diners per fer la defensa més forta.
A la regió russa de Kursk han mort uns 300 soldats nord-coreans i 2.700 han quedat ferits, segons la intel·ligència sud-coreana, que assegura que el règim de Pyongyang ordena als seus soldats que se suïcidin abans de caure presoners. La seva presència en aquesta guerra es deu a l'aliança de Kim Jong-un amb Putin.
Gràcies, Albert. Fem una pausa ara de 2 minuts i tornem de seguida.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Hola, Elena. A la nova feina puc teletreballar al 100%. Així que, res, deixaré la ciutat. Ho volia aprofitar i portar-vos la nòmina. Que a més doneu una tele, oi? Gràcies.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que tracta els temes que interessen als catalans i les catalanes.
En Carles va aprendre militarment a defecar en 10 segons.
Sí, 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 sí. Amb uns col·laboradors que es troben com a casa.
M'heu fotut a la porta el cop de patada.
No, i tu no ho saps, m'estic fixant porta en tot el que estàs tocant i després ho desinfectarem.
I que respecten l'audiència.
D'on truques, Neus? D'acord, doncs guarda't el telèfon i no ens tornis a trucar mai més.
Un programa que no és aliè a situacions imprevistes.
Temo per la meva vida quan estornudo conduint.
I amb una presentadora polifacètica.
Nascut entre Blanes i
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carà.
Carquinyoli.
De dilluns a divendres de 4 a 7.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
2:15, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia registra 318 incidències a Catalunya el 2024. És la xifra més alta de la seva història des que es fa aquest informe. Destaca l'augment de les agressions físiques i des de l'Observatori exigeixen reforçar les polítiques públiques per revertir aquesta situació. Jan Antúnez, què és el que més preocupa d'aquesta xacra?
Bona nit. Principalment que la xifra d'incidències LGTBI-fòbiques vagi a l'alça. El 2024 n'hi ha hagut un 5% més que el 2023 i més d'un 30% més que el 2022. Per demarcacions, Barcelona és la que més concentra casos de discriminació, amb un 74%. Les de Girona i Tarragona se situen en un 3,7%. I Lleida registra menys del 2% de casos. La resta s'han comès en entorns virtuals on no s'entenen prou dades. El president de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, Eugeni Rodríguez, demana a les institucions que s'impliquin d'una vegada.
Realment no és una prioritat a l'agenda política catalana. No l'ha estat mai. Quan dic prioritat és que les prioritats s'han de traduir en recursos humans, recursos personals, tècnics. Això no es dona. I sobretot Catalunya falla en un tema que és capdalt, que és la prevenció.
I com són la majoria de casos de discriminació, Jan?
Doncs la majoria de víctimes són els homes gais seguits de les dones trans. Les agressions físiques són les més freqüents, amb un 26% dels casos, seguides de l'odi i l'exaltació i de les agressions verbals. Rodríguez alerta que cal fer front als discursos d'odi, que sovint són l'arrel del problema.
Demanem, per no dir exigir, que es tingui molt en compte els discursos que es fan i el recolzament que es pot arribar a donar, que creiem que no es pot donar recolzament a Catalunya, cap entitat que estigui en contra dels drets i les llibertats de les persones LGTBI.
Les dades també assenyalen que bona part de les agressions es produeixen al carrer, tot i que també es detecten casos en entorns d'oci nocturn i a internet.
Han condemnat una empresa química d'Alcover, a l'Alt Camp, a indemnitzar amb més d'un milió d'euros la família del director que es va suïcidar a les instal·lacions. La jutgessa considera que la companyia no va tenir en compte els riscos psicosocials ni es van activar mesures de vigilància davant l'evident situació d'estrès que vivia el directiu. Tarragona, Ricard Boigues.
Estem parlant d'un home que es va suïcidar el maig del 2020. Tenia 45 anys i era director de la fàbrica de la companyia Alcover Química i Cromogènia Units. La sentència conclou que l'empresa no disposava de l'avaluació de riscos psicosocials obligatòria i tampoc es van activar mesures de vigilància de salut atenent l'estrès del directiu. L'advocada de la família, Pilar Casas, ens ha explicat que tothom a l'entorn laboral sabia que estava exposat a molta angoixa per la situació econòmica de la fàbrica i també per la seva implicació en un procés penal vinculat a dos delictes contra el medi ambient.
Tota la plantilla ho sabia, ell ho havia posat en coneixement, els de l'empresa li havien reconegut que era un procés molt dur, per tant, tothom era coneixedor que ella estava passant una situació molt difícil, que estava a punt d'acceptar 2 anys de presó.
Cal destacar que l'any 2022 el mateix jutjat va dictar una sentència prèvia que establia que el suïcidi havia de tenir una consideració d'accident laboral. Això, precisament això, va obrir les portes a reclamar una indemnització fixada en 1.140.000 euros. Casas, que pertany al col·lectiu Ronda, diu que és molt difícil que es dictin sentències com aquesta perquè s'ha de demostrar que tots els detonants del suïcidi estan vinculats a l'àmbit laboral.
I es dispara el consum d'antidepressius entre els joves de menys de 15 anys. Entre el 2020 i el 2023 s'ha més que triplicat, segons dades del Departament de Salut. En el global de la població catalana, més d'1,2 milions de persones van prendre fàrmacs contra la depressió l'any 2023, que és més d'un 15% del total, una xifra que no para de créixer any rere any. Ana Alfonso, bona nit.
Bona nit. Avui és el Dia Mundial contra la Depressió, una malaltia mental clarament a l'alça a Catalunya i que afecta el triple de dones que d'homes. Segons els experts, la falta de psicòlegs a la sanitat pública pot explicar en part l'augment del consum d'antidepressius. Ho explica el doctor Víctor Pérez, cap del Servei de Psiquiatria de l'Hospital del Mar.
La depressió en si tiene dos tratamientos, los fármacos o la psicoterapia. La psicoterapia es un bien escaso en nuestro sistema sanitario. Si tuviéramos más psicoterapia y más psicólogos en el sistema, probablemente algunos de estos enfermos podrían recibir el tratamiento con psicoterapia i s'ahorraria el tractament antidepressiu.
La incidència de la malaltia preocupa especialment entre els joves, sobretot les noies. De fet, la pandèmia va disparar els trastorns mentals entre els adolescents i aquest augment no ha tornat mai als nivells anteriors a la Covid. Els motius de la depressió són molts i diversos i el doctor Pérez creu que un és la falta de resiliència resiliència dels adolescents i posa aquest exemple a l'escola.
Nos han prohibido utilizar boli rojo para corregir los exámenes porque eso puede ser traumático. Claro, lo que uno piensa es, si a esa edad no utilizan boli rojo, probablemente tarde en la vida te va a pegar una bofetada y no vas a tener la habilidad de manejar el estrés como probablemente lo manejaban las generaciones previas. Probablemente eso tiene que ver con el aumento de la enfermedad mental en la gente joven.
A l'atenció primària, l'any 2023 es van diagnosticar més de 44.000 casos nous de depressió.
La ciutat escocesa de Glasgow té la xifra de morts per drogues més elevada d'Europa, una xifra que, a més, dobla les d'Anglaterra o Gales. Avui s'hi ha inaugurat la primera narcosala, que de moment també és l'única de tot el Regne Unit. Fins avui no n'hi havia cap en funcionament. El procés per aprovar la iniciativa i posar-la en marxa ha durat una dècada i ha hagut de superar diversos obstacles. Londres, Colla Ballester, bona nit.
Bona nit. Amb les xifres de morts per drogues més elevades d'Europa, Escòcia ha tardat gairebé 10 anys en poder obrir la primera sala d'aquestes característiques pels conflictes polítics i per la batalla legal amb el Regne Unit, amb el govern del Regne Unit. A Escòcia, la xifra de morts per drogues gairebé dobla les xifres d'Anglaterra i Gales. El 2003 van morir 1.172 persones, és un 12% més que l'any anterior. El projecte ha tardat 10 anys fins que la justícia escocesa ha assegurat que els usuaris no seran processats. Westminster, el govern de Westminster de Londres, s'hi va oposar al principi, al·legant que no hi ha cap manera segura de prendre drogues il·legals, però finalment va assenyalar que no interferiria en el projecte de Glasgow. I 10 anys després, avui ha obert aquesta sala que lidera el doctor Saket Arrapiñada, director clínic del centre de Sisal.
La sinistralitat es va reduir el 2024 un 11% en vies interurbanes, una bona tendència, però insuficient. El Servei Català de Trànsit treballa per assolir els objectius marcats per al 2030 de menys d'un centenar de víctimes. En les pròximes setmanes s'afegiran 6 nous carros radar que es repartiran en 150 punts de màxima perillositat i en un futur es vol incorporar la intel·ligència artificial per lluitar contra els accidents. En què pot ajudar la intel·ligència artificial, Marc Teixidor?
Doncs els detalls exactes encara no s'han de concretar, no es tenen, però l'objectiu és que el sistema serveixi per predir el risc d'accidents en trams concrets. De moment, s'implantarà el sistema en un tram de 100 quilòmetres de l'AP7 entre el Vendrell i Granollers, una zona on s'ha detectat més sinistralitat amb ferits greus. El sistema s'està desenvolupant amb la Universitat Politècnica de Catalunya, i així ho explicava Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
El que estem fabricant és una intel·ligència artificial predictiva en base a les intel·ligències artificials ja existents, fem la nostra, aconseguim tenir un grau de predicció de 95% d'encert de les intensitats i estem predint velocitats. Ara el següent pas és predir ja el risc d'accident. No serem agosarats i no podrem dir a on es produirà l'accident, però sí podem dir si estem en una zona de risc o no estem en una zona de risc.
Mesures més tangibles per lluitar contra la sinistralitat i que ja es poden posar en marxa serà la posada en funcionament de 6 carros radar, que se sumen als 4 ja existents, i que se situaran en aquests 150 punts considerats perillosos. Fins ara ja s'han controlat 1.200.000 cotxes i s'han multat 110.000. L'any passat, 136 persones van perdre la vida en 121 accidents a les carreteres interurbanes de Catalunya, 16 menys que l'any anterior.
Doncs l'any passat van passar per l'aeroport de Barcelona més de 55 milions de passatgers, que és un nou rècord anual. Això és el límit de la seva capacitat operativa i Aena ja avisa que si no s'amplia l'aeroport, té moltes limitacions per créixer. Rosa Pujol.
Aquesta xifra és un 10,3% més que els usuaris que van passar per les terminals del Prat el 2023. La xifra més alta fins ara eren els 52 milions i mig de passatgers del 2019, abans de la pandèmia. Davant d'aquesta realitat, Aena adverteix que fins que no tiri endavant una eventual ampliació, l'aeroport de Barcelona només podrà créixer admetent més vols en hores vall o fora de les temporades de més demanda. Mentrestant, es traurà el màxim profit de les instal·lacions actuals amb una inversió de 750 milions a les dues terminals. I pel que fa a la resta d'aeroports catalans, el de Girona va fregar l'any passat els 2 milions de passatgers, gairebé un 26% més que l'any anterior, i el de Reus va augmentar un 13% i s'ha costat el 1.200.000.
La ministra de Sanitat defensa que el sistema públic donarà millor servei que les mútues als funcionaris, que ara reben l'assistència sanitària a través de Mufase. Però això mentre el Ministeri de Funció Pública fa mans i mànigues per adjudicar el servei. Carme Montero.
Sí, de fet, ha allargat pràcticament dues setmanes el termini perquè alguna mútua es presenti al concurs. Dues de les tres que l'han ofert els últims anys i, de fet, encara presten aquest servei durant aquest mes de gener, ja han dit que no volen concórrer. I a CISA ho està estudiant. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat que el sistema públic és més beneficiós, sobretot per als malalts més grans i els crònics. N'ha parlat a Ràdio Nacional d'Espanya.
Porque tenemos un sistema nacional de salud que asume toda la demanda y quiere a todos los pacientes. Los rentables y los no rentables. Porque es en el sistema nacional de salud donde tratamos a los pacientes crónicos y no miramos la rentabilidad de los pacientes. Los más mayores se verían beneficiados de tener un médico de atención primaria que les siga en todas sus patologías y que no solamente tengan que estar pendientes de tirar del especialista.
Mònica García sosté que la sanitat pública pot assumir el 2% de la població que ara tenen les mútues privades a través de Mufase sense que s'allarguin les llistes d'espera.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Agafo l'abric i les ganes de tornar a marxar. Pas a pas de desembre, gener, vull anar.
4 minuts i arribarem a 3:15 de la nit. Una festa a l'antiga fàbrica d'Am de Barcelona ha servit per presentar el Festival Barnasants, que arrenca la setmana vinent amb Quico Pi de la Serra. El Festival de Cançó d'Autor celebra el 30è aniversari amb prop d'un centenar de concerts. Barcelona, Marc Ruiz.
El Barnasants ha volgut retre homenatge a la cançó i provocar que hi hagués el màxim de pioners possibles al cartell, en actiu, com Maria del Mar Bonet, que celebrarà els 50 anys del concert a l'Olímpia de París, Joan Isaac o Marina Rossell, però també els que ho han deixat als escenaris, o bé ja no hi són, com Pau Riba, qui versionarà Ivet Nadal, Raimon, Ovidi Montlló, Guillem de Fac. També hi haurà produccions pròpies, com l'homenatge a Aute, les versions de chanson francesa d'Anna Roig, l'homenatge de Gemma Homet a Violeta Parra, la cançó protesta portuguesa amb Nébua, o la celebració dels 80 anys de la fi del feixisme a Itàlia. Manel Camp, Martí Tirio, Javier Muguruza, amb veu i piano, Eduard Iniesta, Cris Joanico, Roger Mas, són alguns dels centenar d'actuacions que completen el cartell del Barnasants. Per Pere Camps, arrencar amb Quico Pi de la Serra divendres vinent és important també a nivell personal.
Amb el concert de Quico, la sortida del concert, diversos companys i jo estàvem demanant solidaritat econòmica per tindre per la caixa de resistència de les vagues i de les lluites obreres d'aquells temps. Tots eren militants de Comissions Obreres i em van detenir. I res, doncs vaig passar una nit de maltractaments a la Via Laietana fins que el jutge ens va fotre fora, després em van fotre una multa de 75 pessetes. Bueno, vaja, lo normal en aquells temps de lluita.
Camps ha volgut reunir cantautors de la primera edició del Barnasants, que continuen en actiu, com Albert Pla, Javier Ruibal o Luis Pastor.
Ha mort als 82 anys el fotògraf i publicista italià Oliviero Toscani, molt conegut per les seves campanyes provocadores amb la marca Benetton als anys 80 i 90. El creatiu va ser hospitalitzat divendres arran d'una malaltia minoritària que ell mateix havia explicat que tenia. Òscar Callau.
Nascut a Milà i format a Zurich, Toscani va revolucionar la publicitat amb les seves fotografies que parlaven de racisme, religió, discapacitats, violència, malalties i altres temes socials. Va construir la imatge corporativa de la marca de moda Benetton des del 1982 fins al 2000, amb imatges trencadores que van donar la volta al món, des de famílies multiracials a un mossèn i una monja fent-se un petó, una dona negra que dona el pit a un nadó blanc, un malalt terminal de sida o un reu condemnat a mort. Precisament en una entrevista a la televisió italiana, Toscani referia així el caràcter provocatiu de la seva obra.
Fer sortir la mort de la publicitat ha estat un xoc, perquè la mort és com si no existís. Bé, de fet, la mort no existeix a la publicitat. Crec que la provocació és un acte de generositat perquè permet a l'altre veure les coses d'una manera alternativa.
Toscani també va treballar per firmes com Chanel, Toyota o Pranatal i va publicar fotografies a Elle, Vogue o Liberación. Les seves imatges van rebre guardons com 4 lleons d'or o el Gran Premi de la UNESCO i s'han exposat a la Bienal de Venècia i a museus d'art contemporani de tot el món.
I ara podem parlar de la figura d'Oliviero Toscani, amb un dels grans publicistes també de casa nostra, Lluís Bassat. Senyor Bassat, bona nit.
Hola, bona nit.
Si li dic el nom de Oliverio Toscani, quina imatge li ve a vostè al cap?
Bueno, la d'un gran fotògraf, un dels grans fotògrafs italians, que va donar la volta al món amb campanyes que va fer per marques molt, molt i molt importants, no? Va ser un fotògraf extraordinari, molt bo. Vaig conèixer personalment, vaig tenir el plaer de conèixer-lo personalment. Ell feia campanyes a Itàlia pel prenatal i jo les feia aquí a Espanya i de vegades utilitzàvem fotos seves per les campanyes que fèiem nosaltres, no? I la major part de les vegades les fotos eren boníssimes, molt bones.
Quan avui pensem en la seva figura, també ens venen imatges que no sé fins a quin punt van ser disruptives allà als anys 80-90, d'interculturalitat, o normalment les marques que acostumem a associar quan volen vendre un producte amb coses alegres, aquí veiem des de gent malalta, guerres... Fins a quin punt això va ser trencador?
A veure, jo el volia jutjar com a fotògraf. No com a creatiu. Com a fotògraf va ser molt i molt bo. Després, si les fotos les va fer per encàrrec o se li va ocórrer amb ell, aquí ja no volia entrar. No crec que cap agència de publicitat li encarregués una foto d'un vaixell amb gent que intentava fugir d'algun lloc determinat, no? I morint-se pel camí, no? Per tant, imagino que això ho va pensar ell, que suposo que el que volia és que es parlés d'ell, d'aquella foto, d'aquella situació. I la publicitat no es tracta només de que parlin de tu, sinó que parlin bé de tu. Que parlin de tu amb admiració, que parlin de la teva marca amb admiració i amb respecte, no? I això normalment no s'aconsegueix amb una persona malalta o a punt de morir.
Clar. Ell havia nascut i crescut a la capital de la moda, no? A Milà, una de les capitals, sí, de la moda. Era fill d'un fotoperiodista. He llegit avui que amb 6 anys el seu pare ja li regala una càmera. Després es va formar a Zuric. Fins a quin punt tot això pot arribar a modelar la cultura visual d'algú?
Moltíssim. Jo hi regalo les càmeres de fotografia als meus fills, nets, i una de les meves netes és fotògrafa, és a dir, que suposo que li va... És pintora i fotògrafa, és a dir, és una artista, no? I estic segur que li ve de les primeres fotos que va fer amb la primera càmera que li vam regalar. Per tant, ben fet de part del pare d'haver-li regalat una càmera als 6 anys, sobretot si el pare ja era fotògraf. Jo no era fotògraf, però era publicista i jugava amb el món de la fotografia i del cine, pues, amb moltíssima freqüència, no? El meu pare va ser un gran fotògraf i potser d'això també em ve a mi l'amor per la imatge, no? Sobretot per la imatge sorprenent, la imatge maca i sorprenent, la imatge que enamora, no? I ell tenia gran talent, s'ha de reconèixer que l'Oliverio Toscani té un talent immens. Va fer campanyes per Benetton amb nens de tots els colors, de blancs, grocs, negres, que van ser magnífiques, magnífiques. I quan feia això, ho feia molt bé. Quan volia anar més lluny, jo poso un punt d'interrogació si aquella creativitat va ser interessant o no.
Va ser molt influent, la seva obra?
Bueno, com a fotògraf, sí. Com a publicista, no. No, en absolut. Ningú va seguir el seu camí de posar persones a punt de morir en una campanya de publicitat o gent que es llançava al mar per intentar agafar un barco o... No, ningú, que jo sàpiga, ningú ha seguit aquest camí. Era una cosa que feia ell per... que no se va inventar ell tampoc. Això s'ho va inventar un publicista francès que es deia Jacques Seguela, que ho va titular com l'événement. L'aconteixement, o sigui, jo vull fer una cosa que sigui un aconteixement, i feia campanyes molt brillants, però que eren una mica escandaloses, no? Ara, l'escàndal del Jacques Seguela no tenia res a veure amb els escàndals de l'Oliverio Toscani. Jacques Seguela va ser aquell publicista francès que va posar una senyora amb un biquini a una tanca a París i deia: la setmana que ve em trauré la part de dalt. I sí, la setmana que ve era la tanca amb la senyora amb els pits descoberts, no? I deia: la setmana pròxima em trauré la part de baix. I sí, la setmana que ve portava ja... No portava res, no? Estava una mica de costat, bastant discretament, i deia, la pujat mai enganya. És a dir, era un pèl escandalós de veure una dona que s'anava traient la roba. Bueno, avui en dia no seria res escandalós en absolut, no? Però bueno, va fer un aconteixement, els diaris van parlar d'aquella campanya, però en el fons era positiva, perquè estava dient això, la pujat no t'enganya i compleix el que promet, no? De l'Oliviero Toscani va agafar aquesta idea d'una campanya que fos una mica escandalosa i ho va portar a un límit que no, jo crec que no va funcionar. Uh-huh. Però bueno, el va fer més famós amb ell, això no tinc cap dubte.
Això segur, per tant, tenim segur un molt bon fotògraf amb unes campanyes polèmiques. Volíem ajudar a entendre la figura d'Oliviero Toscani i és evident que hem trucat a la persona indicada. Senyor Lluís Bassat, moltíssimes gràcies per atendre avui la trucada.
Gràcies,
del Catalunya Nit. Una abraçada.
Bona nit a vosaltres. Adéu.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Hola, Helena. A la nova feina puc teletreballar al 100%. Així que res, deixaré la ciutat. Ho volia aprofitar i portar-vos la nòmina. Que més doneu una tele, oi? Gràcies.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
Jo us dic una cosa. Ahir vaig començar a pensar a dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Nights in white satin. És de nit quan s'escolta més endins. Però per què?
Perquè a la nit és com més vestit. Sí, 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 sí.
És de nit quan arriben preguntes xoc.
Hola, vol dir que els funcionaris a aquestes hores estan escoltant la ràdio?
És de nit. I de 12 a 2, quan s'escolta la nit dels ignorants 3.0. De diumenge a dijous i amb Xavier Solà.
Visca la ràdio, visca.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una sèrie sobre un esquadró antidisturbis de Roma, un thriller de terror adolescent o una minissèrie sobre el mercat negre de nens indígenes al Canadà. Són algunes de les estrenes destacades d'aquesta setmana a les plataformes.
Coge la porra.
Esta és la unitat mòbil de Roma.
Òscar Callau.
Doncs arrenquem amb Desorden Público, que es podrà veure des de dimecres a Netflix, una producció italiana que mostra la vida personal i professional d'un equip de policies en un ambient d'alta pressió i com això afectarà les seves relacions i decisions. I parlant d'agents, divendres arriba també a Netflix De Vuelta a la Acción, una pel·lícula protagonitzada per Cameron Diaz i Jamie Foxx. Dos exmembres de la CIA tornen a l'acció després d'haver optat per formar una família. A Movistar Plus ja es pot veure El Brillo de la Televisió, nominada a diferents festivals internacionals, que explica la història de dos adolescents que comparteixen l'amor per una sèrie de televisió de terror que cancel·len misteriosament. I aquí comença el malson. A Filmin, des de demà, trobem la minissèrie Little Bird. La sèrie se centra en el robatori de dues nenes indígenes al Canadà que van ser donades en adopció a famílies blanques. Una de les nenes, quan creix, ho sacrificarà tot per buscar els seus orígens. A la mateixa plataforma també es podrà veure el documental sobre la caiguda de Kabul titulat Hollywood Gate i un thriller polític sobre corrupció al Parlament Europeu, Qüestió de Principios. Divendres s'estrena a Apple TV Plus la segona temporada de Separación. Dirigida per Ben Stiller i guanyadora de 2 premis Emmy, explica la història d'uns treballadors que descobriran les conseqüències de sotmetre's a una operació quirúrgica per tal de separar els records laborals dels personals.
Falten 5 minuts per arribar a les 11, això vol dir que fa 55 minuts exactes que estem explicant notícies, però ni que anéssim afegint 55 més i 55 més, sempre ens quedarien notícies que no ens hi caben, i això ens agrada posar-ho de manifest perquè forma part de la nostra feina, què expliquem i què no expliquem. Per exemple, avui, què no ha entrat en aquest informatiu?
Doncs mira, avui, per exemple, no ha entrat un home que demana al jutge anar a furgar en un abocador.
I què busca aquest home en un abocador?
Doncs mira, vol recuperar 598.000 lliures, que no és poc, no? Són força diners. Sí. La qüestió és que aquests diners no són els bitllets el que hi ha a l'abocador, sinó un moneder electrònic amb bitcoins que va llançar fa 12 anys.
Ah.
En aquell moment, aquests bitcoins gairebé no valien res, però ara el valor del bitcoin ha augmentat més d'un 80% en aquest temps. Això està passant a Newport, Anglaterra, on James Howells, així es diu aquest senyor, fa temps que intenta sense èxit que l'Ajuntament el deixi entrar a l'abocador per recuperar aquest moneder electrònic que la seva parella va llançar el 2013. Però, clar, trobar aquest moneder entre més d'un milió i mig de tones de residus no és gens fàcil. A més, l'Ajuntament li diu que la normativa no li permet i que un cop hi ha una cosa que tu deixes a un abocador, allò forma passar part de l'administració i no hi ha manera de recuperar-ho. Tot i així, en James Howells ha portat el cas als jutjats per demanar que se li permeti entrar o que l'administració li pagui les 598.000 lliures que valen avui els seus bitcoins. El jutge, però, ni tan sols ha acceptat a tràmit a la denúncia, així que el veí de Newport està bastant enfadat.
Doncs sí, el que passa és que, clar, m'estava imaginant ara, si ho va perdre o va llançar el 2013, hi ha 10 anys més d'aquí de coses que s'han anat llançant al damunt, o sigui que trobar-ho no deu ser fàcil, però m'imagino també els treballadors que treballen allà sabent que hi ha algun estri allà al mig que val una pasta.
Ell fins i tot s'ha demostrat disposat a repartir els diners.
Està bé, està
però
bé.
Però ni així ho està aconseguint.
No, mira, no haver-ho llançat. Molt bé, doncs un últim apunt, que això també ens hi cabrà. El 13 de febrer és el Dia Mundial de la Ràdio i podem, si tu vols, venir-ho a celebrar a casa teva. Entra a la pàgina web de Catalunya Ràdio, veuràs tota la informació del Dia Mundial de la Ràdio i un formulari, si l'omples i marques, per exemple, que vols que el Catalunya Nit vingui a fer-se a casa teva, explica el per què, dona una bona raó i potser el 13 de febrer ens plantem tot l'equip a casa teva que a fer aquest programa on tu diguis, al menjador, a la cuina, ja ens hi posarem. Que estigui sonant aquesta cançó ara té una explicació que jo no sé, la sap la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
Bona nit, Manel.
Tu mateixa.
Doncs mira, és una cançó de Foo Fighters que es diu Cold Day in the Sun, per tant, demà serà un dia fred i tindrem sol. Però sí, déu-n'hi-do el fred que farà. A més, Protecció Civil ha activat el pla Procicat per aquest fred. Unes temperatures que aquest matí ja han estat molt baixes, ha fet molt fred, però encara s'incrementarà una mica més el fred aquesta propera nit i matinada. Tenim un cel serè, una nit serena, i això fa que la temperatura encara baixi més. Ambient fred, amb glaçades, cap al Pirineu, Prepirineu, aquí en valors entre els 5 o fins i tot 8-9 graus sota zero, cap a comarques interiors també valors de 6-7 graus negatius i les glaçades que, com avui, també arribaran al prelitoral o fins i tot poden arribar a la mateixa línia de la costa. Per tant, aquestes temperatures molt baixes, fredes, i això sí, amb sol. Això farà que al migdia recuperin una mica, però aquestes temperatures també els hi costarà de pujar.
Doncs sol i fred és una combinació que per una estoneta, eh? Per una estoneta m'agrada molt. Vinga, moltes gràcies, Gemma. Bona nit.
Bona nit.
It's all.